Bon dia, les fonts ornamentals d'Olot tornen a rajar després de 2 anys de sequera.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
El que ens permet també és recuperar, en aquest cas, les fonts ornamentals, unes fonts que havíem hagut d'aturar per culpa de la sequera i que estem contents. Una, perquè que les puguem obrir és bona senyal, és que hem recuperat les pluges, és que estem recuperant l'aigua que no teníem aquests anys, però també és veritat que molts d'aquests espais, sense el funcionament d'aquestes fonts, també perdien aquesta singularitat i aquest record que teníem molts olotins i olotines.
Acabem d'escoltar el regidor de Serveis Urbans d'Olot, Daniel Sallabona, en declaracions als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. L'Ajuntament ha pres aquesta decisió un cop publicada ja la resolució de l'ACA declarant la sortida de l'estat de prealerta per sequera. Concretament, aquest dilluns s'ha reobert ja la de la plaça Clarà i en les properes setmanes s'obriran la resta de fonts. De seguida en coneixem tots els detalls d'aquesta mesura i d'aquest retorn de les fonts ornamentals després de 2 anys aturades per la sequera. Abans, però, com sempre, repassem la resta d'actualitat que ens deixa aquest dimarts 20 de maig del 2025.
El dia en 4 minuts.
El doctor Lluís Ramí Torrentà es converteix en el nou gerent de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Agafa el relleu de Josep Maria Pedrosa, que deixa el càrrec per jubilació. L'alcalde de les Planes d'Hostoles es mostra optimista pel que fa a l'inici d'obres a la cuina de l'escola. Fa anys que l'Ajuntament va al darrere del Departament d'Educació per trobar una solució definitiva a aquesta qüestió. La Policia Nacional ha enxampat un veí d'Olot que va intentar empadronar fins a 4 persones estrangeres al mateix municipi de forma fraudulenta. Va ser la Policia Municipal qui va alertar d'una possible infracció de la llei d'estrangeria als agents de la Policia Nacional de Camprodon. A la Vall de Bianya, l'Ajuntament vol seguir potenciant les festes dels diversos nuclis i ja treballen per recuperar la festa de la Vall de Castellar de la Muntanya. Aquest cap de setmana han celebrat precisament la festa major de la Vall de Bianya amb la tradicional sembrada de confits. En cultura, el Festival Meandre Sant Jaume de Llierca se centrarà en la recerca de la pau. De divendres a diumenge han organitzat diverses propostes per construir alternatives per aconseguir aquesta fita. En esports, Arnau Aranda i Meritxell Solà guanyen la 51a edició de la Pujada a la Salut. Amb la participació de més de 70 corredors, la prova ha tingut un gran èxit. També parlarem de la més d'una trentena de riders que han participat a l'Olot Attack. Aquest campionat de skate ha comptat amb la participació de gent de Barcelona, Madrid i Andorra, entre d'altres. Nosaltres hi vam ser aquest cap de setmana. I tancarem aquest informatiu de dimarts a Besalú, el Festival de Música del municipi que ha omplert Sant Pere i es consolida com a cita cultural clau a la comarca. L'actuació de la pianista internacional Shui Wang ha reafirmat l'èxit d'una proposta que combina patrimoni i música de qualitat. Avui, precisament, escoltarem la pianista xinesa.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Obrim el foc, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. El govern català aprova el pla contra la pobresa infantil que preveu mobilitzar més de 700 milions d'euros aquest any. L'executiu inclou en l'estratègia fins al 2030 millores en prestacions i mesures en educació, alimentació i habitatge. Un simulacre confinarà 200.000 persones a Tarragona i a les Terres de l'Ebre el 29 de maig. En el marc del pla secta es farà també una prova de sirenes, la segona d'aquest any després de la prevista dimecres als sectors químics de la Tordera, la Catalunya Central i l'Aran. En mobilitat, trànsit, contractes, 6 6 nous radar carro per controlar la velocitat en punts variables. Costaran més de 2 milions d'euros fins al 2026 i els 4 anteriors ja han reduït la sinistralitat més d'un 65%. El govern espanyol, per la seva banda, planteja la regularització dels immigrants que es troben a l'Estat abans del 31 de desembre del 2024. La reforma excepcional i única pot beneficiar fins a mig milió d'estrangers. A la pàgina internacional, la Unió Europea anomena un diplomàtic francès com a nou representant especial per a la pau en el conflicte entre Israel i Palestina. Christophe Bigot prendrà càrrec el pròxim 2 de juny per un període de 12 mesos. I primers vols d'autodeportats de Donald Trump amb bitllet d'avió i $1.000 als qui tornin voluntàriament. La Casa Blanca adverteix els migrants que no s'acullin a aquest programa, que pot ser de detinguts i deportats sense opció de tornar de forma legal més endavant als Estats Units.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Aquest dimarts el que més notarem és una baixada de temperatures. Temperatura doncs, que refresca una mica després de la calor del cap de setmana i d'ahir dilluns. Poden baixar 3, 4, 5 graus, ho notarem, tant de dia com de nit. Per exemple, ahir vam arribar a 28 graus a Mieres, 29 a Cabanes, també 29 a Breda, o 26 a Olot, 25 a Vic. Avui quedaran, doncs, una mica més avall. I les tempestes d'ahir la tarda vespre van afectar sobretot la Cerdanya, 8 litres a Das, 8 litres a la Molina, també algun ruixat al nord de l'Empordà, 4 litres al Pertús, límit ja amb el Rosselló. Però bé, avui preveiem doncs, alguna gotella del matí cap al nord de Girona, nord de l'Empordà, dia variable, mig ennuvolat, encara tindrem estones de sol a migdia, i a la tarda i al vespre alguna tempesta, algun ruixat. Comarques interiors, difícilment l'Alt Empordà, algun xàfec podria arribar cap al Gironès, Baix Empordà, les Gavarres, però sobretot doncs, Pirineu Oriental, Osona, Garrotxa, Lluçanès i Guilleries, o prop del Montseny. Aquestes tempestes menudes no han de ser tan fortes com les d'ahir, que van deixar tanta pedra cap a Lleida, a l'interior de l'Ebre, aquí seran ruixats de 5 a 10 litres per metre quadrat aproximadament. I bé, dimecres dia de sol, temperatura una mica més fresca, algun ruixat a tarda al Ripollès, dijous tindríem algun xàfec més al centre i nord de les comarques de Girona, tot i que després sembla que a partir de divendres i el cap de setmana no tindríem precipitacions.
Toca el producte. Emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem a matèria informativa d'aquest dimarts 20 de maig de 2025 a l'antena de l'informatiu de Ràdio Olot al 98.1 FM i a radioolot.cat. Avui comencem parlant de les fonts ornamentals d'Olot que tornen a rajar després de 2 anys de sequera. L'Ajuntament ha pres la decisió un cop publicada la resolució de l'ACA declarar la sortida de l'estat de prealerta per sequera. Concretament, aquest dilluns es va reobrir la de la plaça Clarà i progressivament en les properes setmanes s'obriran la resta de fonts.
Ràdio Olot, ara sempre som informació.
El Diari Oficial de la Generalitat ha publicat la resolució de l'Agència Catalana de l'Aigua on s'actualitzen els estats de sequera hidrològica. En aquest sentit, l'ACA ha determinat la sortida de l'estat de prealerta per sequera, retornant a la normalitat hidrològica a l'àmbit de la serrada transversal del qual en forma part Olot. D'aquesta manera, s'ha aplicat un pla de retorn progressiu a la normalitat després de 2 anys de restriccions, especialment en les fonts ornamentals. El regidor de Serveis Urbans d'Olot és Daniel Sallabona.
El que ens permet també és recuperar en aquest cas, les fonts ornamentals, unes fonts que havíem hagut d'aturar per culpa de la sequera i que estem contents. Una, perquè que les puguem obrir és bona senyal, és que hem recuperat les pluges, és que estem recuperant l'aigua que no teníem aquests anys, però també és veritat que molts d'aquests espais, sense el funcionament d'aquestes fonts, també perdien aquesta singularitat i aquest record que teníem els olotins i olotines.
Al mateix temps s'han estat portant a terme actuacions diàries, s'ha treballat en la construcció de nous pous o reparacions per disminuir possibles pèrdues. Paral·lelament, des de fa poc més d'un any, el consistori va aprovar una nova ordenança municipal que regula les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable, els usos de l'aigua en situacions de sequera, així com també preveu sancions per al que malgastin aigua durant els períodes de sequera declarats per l'Agència Catalana de l'Aigua. Un reglament normatiu necessari que es deriva del pla de sequera que la ciutat va tirar endavant per fer front a l'episodi de manca de precipitacions i altes temperatures.
La següent serà la de la plaça Malagrida, passatge Barcelona, saltarem cap al Firal, Camp d'en Mas, plaça del Conill, plaça de l'Àngel, i mica en mica, un cop tinguem aquestes desinfeccions realitzades, començar a obrir les fonts de manera progressiva. Per tant, jo crec que durant les pròximes setmanes, d'aquí fins a principis de juny, hauríem de recuperar el funcionament normal de totes aquestes fonts.
Després que la Generalitat decretés l'estat de normalitat, l'Ajuntament d'Olot ha començat a aplicar un pla de retorn progressiu a la normalitat que inclou actuacions com la reobertura progressiva d'aquestes fonts ornamentals. Concretament, aquest dilluns s'ha reobert la primera, la de la plaça Clara.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. El doctor Lluís Ramier i Torrentà es converteix en el nou gerent de l'Hospital Olot i Comarcal de la Garrotxa. Agafa el relleu de Josep Maria Pedrosa, que deixa el càrrec per jubilació. Ramier i Torrentà va arribar al centre hospitalari Garrotxí l'any 2023, aleshores com a director mèdic, després del seu pas pel Trueta de Girona. Informa Anil Puigbert.
El neuròleg Lluís Ramier i Torrentà és des d'aquest dilluns el nou gerent director de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Ramier i Torrentà ocupa des de 2023 la plaça de director mèdic de l'hospital i passarà a ser el màxim responsable de la Fundació arran de la jubilació de l'actual gerent Josep Maria Pedrosa. Tot i que el relleu s'ha fet efectiu aquest dilluns, Ramier i Pedrosa treballaran encara unes setmanes junts per fer el traspàs de forma efectiva. Lluís Ramier i Torrentà és llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en Neurologia i doctor per la Universitat de Girona. Ramier ha estat vinculat principalment a l'Hospital Josep Trueta de Girona, de fet, el centre de referència de les comarques gironines, i va fer la residència i després va passar a formar part de el servei de neurologia.
Amb moltes ganes, amb reptes per endavant, amb idees i propostes perquè el nostre hospital i les nostres àrees bàsiques, juntament amb tots els elements i tots els dispositius de salut que hi ha aquí a la Garrotxa, segueixin sent de referència i millorem aspectes que són importants a millorar i que afecten la salut de les nostres persones.
Entre d'altres, des del 2016 i fins al 2023 va ser el cap del Servei de Neurologia en el marc de l'Aliança Estratègica X Girona IAS. A banda de l'assistència, Ramier també ha estat vinculat a l'àmbit de la docència i la recerca en concret. A la Universitat de Girona ha estat professor al Departament de Ciències Mèdiques i també coordinador d'estudi del grau en Medicina. A l'Institut de Recerca Biomèdica de Girona ha desenvolupat les funcions de director del grup de recerca en neurodegeneració i neuroinflamació, en el qual ha participat en diversos projectes i estudis tant nacionals com internacionals com a investigador principal. També compta amb diverses publicacions relacionades amb la neurologia i l'esclerosi múltiple i forma part de diferents societats científiques.
A les Planes d'Hostoles, el seu alcalde, Marc Puig, es mostra optimista pel que fa a l'inici d'obres a la cuina de l'escola. Fa anys que l'Ajuntament va al darrere del Departament d'Educació per trobar una solució definitiva a aquesta qüestió. La cuina està ubicada al mig de l'edifici i això genera problemes i riscos a les aules i els alumnes. Marc Puig espera que a partir de l'any 2026 s'hi posi fil a l'agulla. Gerard Puigdemont.
L'alcalde de les Planes d'Hostoles, Marc Puig, és optimista que el Departament d'Educació posi fil a l'agulla a les obres de millora de la cuina de l'escola Sant Cristòfol, després de la darrera reunió mantinguda amb el director dels Serveis Territorials d'Educació, Miquel Mercè.
La reunió que vam tenir l'altre dia amb el director dels Serveis Territorials en som bastant optimistes. Creiem que podem veure l'obra començada el 2026-2027 i, per tant, això ens fa ser optimistes i nosaltres seguirem treballant i lluitant perquè sigui, això sigui una realitat i no hàgim de tenir aquests perills que tenim. No?
El batlle de les Planes diu que calen millores urgents, donat que l'escola té un segle de vida i fa 50 o 60 anys que no s'hi fa res en aquest àmbit. Diu que són unes millores clau per evitar riscos, fuites de gas, per exemple.
Un repte que tenim en aquesta legislatura, el primer era sanejar l'Ajuntament i el segon és veure que es comencen les obres de reforma i millora de la cuina menjador de l'escola. És una cuina que en aquests moments no compleix cap tipus de normativa, és una cuina que està just al mig de l'escola sense cap sortida de fums, amb els perills que això genera, no? I estàs tu en una classe del costat i sents que és cuina i per tant aquí s'ha de solucionar aquesta problemàtica.
L'Ajuntament de les Planes ja tenia el compromís amb la Generalitat d'assumir a parts iguals unes millores que superarien en principi el 500.000 d'euros.
En successos, a Olot, la Policia Nacional ha enxampat un veí que va intentar empadronar fins a 4 persones estrangeres al mateix municipi de forma fraudulenta. Va ser la Policia Municipal qui va alertar d'una possible infracció de la llei d'estrangeria als agents de la Policia Nacional de Camprodon arran d'una investigació per part de l'Oficina del Padró, que fa poc que s'ha posat en marxa. Després de diverses gestions, els agents van detectar que el sospitós havia empadronat una persona i que pretenia fer-ho amb 4 més, malgrat que cap d'elles resideix al domicili que s'especificava. De fet, la policia va acabar comprovant que l'única intenció era facilitar els tràmits de residència d'aquestes persones. Per aquests fets, la Policia Nacional ha decidit incoar un expedient sancionador de 6.000 euros al veí d'Olot per haver intentat empadronar de manera fraudulenta. En concret, es proposa una multa de 1.500 euros per cadascun dels casos per a una infracció de la llei d'estrangeria.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot. La referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
A la Vall de Bianya, l'Ajuntament vol seguir potenciant les festes dels diversos nuclis i ja treballen per recuperar la festa de la Vall de Castellar de la Muntanya. Aquest cap de setmana han celebrat precisament la festa major de la Vall de Bianya amb la tradicional sembrada de confits. Festes imprescindibles per a municipis amb pocs habitants com aquests, que serveixen perquè molta gent es retrobi.
Primavera és època de festes amb els pobles de la comarca. La majoria són festes del Roser, però la Vall de Bianya aquests dies han estat de festa major. La Vall de Bianya és un municipi extens format per 12 entitats de població. A cadascuna d'elles hi viu més o menys gent, però totes sumades no arriben al 1.500 habitants. Festes d'aquest tipus ajuden a juntar gent de tot el poble i fins i tot persones que no hi viuen, però que per un dia tornen. L'objectiu des de l'Ajuntament és potenciar les que tenen i impulsar-ne de noves. Santi Reixac és l'alcalde de la Vall de Bianya.
És una mica la festa principal que fem a la Vall de Bianya. La Vall de Bianya és un poble molt disseminat i el que mirem és d'anar fent festes doncs, a cada església, a cada vall que tenim aquí. Fem la Vall del Bac, fem la Vall de Sant Ponç, properament mirarem de fer a la Vall de Castellar. Vull dir que això és molt bo perquè quan fas aquestes trobades et trobes amb gent que fa temps que hi havien viscut i és un punt de trobada per, bueno, per recordar vells temps, no?
La sembrada de confits és un dels actes estrella. Se celebra cada any per Sant Isidre. Els més petits porten bosses, gorres o qualsevol objecte que els faci de cistell per recollir un màxim de caramels possible, d'un acte al qual els seus orígens es remunten a la pagesia.
A la Vall de Bianya hi havia molt de pagesos doncs, que cultivaven els camps. Doncs el seu patró era Sant Isidre, no? I com que Sant Isidre era un sembrador doncs, de gra en el seu moment, doncs aquí el que fem és sembrar caramels.
Actes de tota la vida i que les generacions actuals s'han fet completament seus i els van transmetent els més petits, els qui algun dia hauran de seguir fent aquest tipus de festes.
Abans dels esports, marxem de la Vall de Bianya fins a Sant Jaume de Llierca, on el Festival Meandre se centrarà en la recerca de la pau. De divendres a diumenge han organitzat diverses propostes per construir alternatives per aconseguir aquesta fita. La música també hi serà protagonista amb una trobada de corals i l'actuació de DJs. Com ja és habitual, hi haurà el mercat d'artesans amb productes locals. Néstor Carvajal.
El divendres comença el Festival Meandre a Sant Jaume de Llierca, al costat del camp de futbol. Durarà fins al diumenge amb activitats durant el dia i la nit. Enguany, la temàtica general se centrarà en la pau i en temes al voltant d'aquesta, tal com explica l'organitzadora del Festival Meandre, Marta Sala.
Temàtiques emergeixen de què es parla, de les preocupacions i de les inquietuds que hi ha entre les persones que formen el col·lectiu. Llavors hi ha moltes persones que estan implicades en projectes que tenen a veure amb la pau i que han portat, no?, des de diferents perspectives, perquè ja podem trobar des de ninjitsu. Hi ha moltes propostes que d'alguna manera aporten mirades a, o com podem construir alternatives que tinguin a veure amb la pau.
Entre les moltes activitats podrem trobar les danses de la pau, una pràctica de meditació en moviment. També moltíssima música en diferents formats i estils, com reggae, techno o drum and bass, ampalli i altres DJs locals de la comarca, càntics o trobades de corals. A més, hi haurà un mercat d'artesans amb productes de quilòmetre zero. Per a més informació detallada, es pot accedir a festivalmeandre.cat.
Obrim la carpeta esportiva amb Vicrec.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, solfa, brasa i cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
Avui en els esports d'aquest dimarts 20 de maig del 2025, protagonisme per Arnau Aranda i Meritxell Solà, que van ser els guanyadors aquest diumenge de la 51a edició de la Pujada a la Salut. Amb la participació de més de 70 corredors, la prova ha tingut un gran èxit. Tot i això, des de l'organització, destaca la dificultat que tenen cada vegada més per mantenir aquest tipus de marxes. Ens ho explica tot plegat la Natàlia Moreno.
Més de 50 anys pujant a la Salut. Aquesta és la consolidació de la Pujada a la Salut, una prova que surt des de la plaça Major de Sant Feliu de Pallerols i puja fins al Santuari de la Salut. Una prova que consta de 2,5 km amb un desnivell positiu de 550 metres. Enguany hi han participat més d'un centenar de persones, unes 70 que han competit per millorar les seves marques personals i una quarantena que l'han fet caminant. Un dels organitzadors de la Pujada de la Salut, Joan Duran, explica que és una prova molt dura per la gent que, sobretot, la vol fer corrent.
Es pot fer de les maneres que cada un vulgui fer-ho. Es pot fer corregent i hi ha molta gent que ho fa caminant també. És molt dur per córrer, s'ha d'estar molt en forma.
Una de les novetats d'aquest any era el xipatge de control que han posat tant a baix com a dalt per tal de tenir un major control del temps i de la prova. Des de l'organització destaquen el fet que cada vegada és més complicat poder mantenir aquest tipus de proves, sobretot per la gran quantitat de curses i marxes que hi ha a Catalunya.
Sí, perquè ahir el noi ho va mirar-ho, i avui hi ha 20 i pico de curses aquí a Catalunya. 20 i pico. Esclar, hi ha un piló de curses que costa molt anar aguantant cada any.
Pel que fa a les classificacions, en el masculí ha guanyat Arnau Aranda i ha completat el podi Carles Paredes com a segon classificat i Arnau Gil com a tercer. En femení, primera posició per Meritxell Solà i podi per Júlia Ortega i Anna Gelada.
Canviem els quecs de la Pujada de la Salut per les rodes dels monopatins per parlar de la més de trentena de riders que han participat a l'Olot Attack. Aquest campionat d'esquate ha comptat amb la participació de gent de Barcelona, Madrid i Andorra, entre d'altres. A més, des de l'organització demanen una millora o ampliació de les instal·lacions per tal de poder practicar més bé i amb més espai.
Després de dos anys d'aturada, l'Olot Attack ha tornat aquest cap de setmana amb la seva setena edició. Aquest campionat d'esquate és un esdeveniment anual que organitza el Club Skate Olot i que ha comptat amb la participació d'uns 35 riders que han vingut de diferents punts d'Espanya. El torneig ha durat tot el dia. Durant el matí s'ha realitzat la competició entre els sub-16 i a la tarda la categoria absoluta. A més, també hi ha hagut l'entrega de premis i, finalment, hi ha hagut concerts per amenitzar la jornada. El president del Club Skate Olot és Toni Orozco.
El torneig d'aquí a Olot intentem que mantingui l'essència de l'skateboard, l'essencial, no? I és un skate amb classificacions, semifinals i finals, basada en amb el seu nom, com diu Olot Attack, que és amb classificacions de 3 riders a la vegada.
I és que l'skate cada vegada té més demanda a la ciutat, ja que durant les tardes hi ha una gran quantitat de persones practicant, ja sigui amb l'skate, però també amb el patinet o la bicicleta, entre d'altres. Des del Club Skate Olot expliquen que des de l'Ajuntament d'Olot sempre els hi han donat les màximes facilitats, però que caldria fer alguna millora o ampliar-lo per a poder tenir espai per a tothom.
Unes instal·lacions molt xules, força grans, que a la gent li agrada molt venir a patinar, ve molta gent de fora, d'arreu de Catalunya a patinar. El que sí que ens trobem aquí a la ciutat d'Olot, que cada cop està creixent més això, i a part d'skates, scooters, bicis i pares que venen a passar a la família, amb la família al cap de setmanes aquí a l'skatepark, s'emplena, arriba al punt de no poder patinar.
Expliquen que una ampliació del parc és complicada de dur a terme, però que de cares a l'any que ve la idea és poder posar el Parc d'Olot dins el circuit de la Federació Catalana i convertir-lo en un dels pioners de Catalunya.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada d'aquest dimarts al Festival de Música de Besalú, omple Sant Pere i es consolida com a cita cultural clau a la comarca. L'actuació de la pianista internacional Shui Wang ha reafirmat l'èxit d'una proposta que combina patrimoni i música de qualitat. Dissabte vinent tancarà el festival l'artista revelació Diogo Teixeira López.
La contraportada.
Aquest cap de setmana el Festival de Música de Besalú va celebrar el seu penúltim concert amb una gran assistència al públic. La iniciativa ha tornat a omplir espais emblemàtics com el Monestir de Sant Pere amb una proposta artística de primer nivell. Germà Mas, regidor de Turisme de l'Ajuntament de Besalú, explica que el festival ja s'ha consolidat com una cita destacada dins el calendari cultural d'arreu de la comarca.
És una activitat on la gent se la té l'agenda, la té agendada i sap que en aquest dia doncs, des del festival porten gent puntera tant a la música clàssica com en el seva especialitat i doncs, és una d'aquestes activitats que tothom se les marca any rere any per poder venir a visitar. Visiten Besalú, dinen, estan aquí un temps, però veuen en aquest espai que és Sant Pere, veuen aquestes activitats que ens proposen des del Festival de Música.
El tercer concert d'aquesta edició ha anat a càrrec de la pianista xinesa Chuyi Wang, reconeguda internacionalment per la seva extraordinària musicalitat, gran virtuosisme i sensibilitat interpretativa. Ha actuat a sales de concerts i teatres d'arreu del món, com Pequín, Xangai, Berlín, Itàlia o Suïssa.
Per mi és un gran plaer venir a Besalú, a la bonica Espanya. És actualment la meva tercera vegada a Espanya. He estat en competicions, però aquest és el meu primer concert aquí. És molt diferent al que he fet fins ara. És una gran alegria tocar a l'església perquè per mi aquests espais tenen una acústica molt bona, com a Mecos, i fa que la cançó soni molt bonica amb aquest efecte.
Amb la mirada ja posada en la colenda del festival, aquest dissabte arribarà l'última actuació d'aquesta edició. Anirà a càrrec de l'artista revelació Diogo Teixeira López, al costat del pianista Bernardo Santos. El concert, titulat Somni d'amor, promet un viatge sonor a través de les obres de Brahms, John Williams i Ennio Morricone.
És una revelació en el món de la música i des d'on Carles com a apadrinat el té com dintre del seu segment i ens ve a deleitar que serà una activitat extremadament meravellosa i un moment per aprofitar per venir a Besalú, veure Sant Pere i gaudir d'aquest espai.
El Festival de Música de Besalú es consolida així com un esdeveniment de referència que uneix patrimoni, cultura i talent musical en un escenari incomparable. Doncs fins aquí la contraportada d'aquest 20 de maig de 2025, avui dedicada al Festival de Música de Besalú, que ha omplert Sant Pere i, evidentment, com dèiem i explicàvem, es tanca aquest proper dissabte. Nosaltres tornem a l'antena de Ràdio Olot amb més informació a partir de les 3, ja ho saben, connectats a minut a garrotxadigital.cat i a les xarxes socials de Ràdio Olot per saber tot el que passa a la Garrotxa i arreu de la demarcació de Girona. Gràcies un dia més per la confiança, ens retrobem a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.